Molt bon dia. Avui a l'Ofici de Viure, deixar de culpar els altres.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Pel psiquiatre David Hawkins hi ha una gran recompensa en el fet de culpar, d'aconseguir ser innocents, de poder gaudir de l'autocompassió, a més de ser màrtirs, víctimes i els destinataris de les simpaties. Però té un cost, diu aquest psiquiatre, la pèrdua de la llibertat. I a més, el paper de víctima comporta percebre's com a feble, vulnerable, indefens, que són els principals components de l'apatia i la depressió. Diu la psicòloga Mercè Conangle, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que la seva proposta és assumir el 100% de la responsabilitat de tot el que depèn de nosaltres i podem controlar. Què passaria si un cirurgià no apliqués aquest principi cada vegada que fa una intervenció? Imagineu-vos que digués el 90% de la responsabilitat ja és molt i que a partir d'aquesta premissa obrés. Li permetríeu que operés algú estimat? Per què no exigim el mateix per nosaltres? Qui no assumeix la seva responsabilitat, diu la Mercè Conangle, busca els culpables fora, perquè tenir un bon culpable allibera de la necessitat de fer alguna cosa per reparar-ho, per posar-hi remei, per canviar-ho. El culpable, tant si és l'altre com si és un objecte, o el destí, o l'atzar, o la mala sort, potser ens servirà per drenar l'energia negativa que hem generat, però no resoldrà el problema. Llegim el llibre de la Mercè Conangle, Ecologia emocional per al nou mil·lenni. Som responsables de la persona que som i de la vida que vivim. Ningú no vindrà a salvar-nos ni ho podem delegar a ningú. Aquesta és la nostra missió. Som el producte de les nostres decisions, accions, esforç, il·lusió, treball, de les relacions, creences, aprenentatges, pors, renúncies, passivitat. No s'hi va la culpa als pares, als mestres, als polítics, la societat, la religió o la parella pel que no rutlla en la nostra vida. Diu Mercè Conangle, el nostre deure individual és desplegar el millor potencial que tinguem per aconseguir ser la millor persona que puguem ser, la més excel·lent. Les nostres decisions es van esculpint en el dia a dia. Avui a l'Ofici de Viure, deixar de culpar els altres.
David R. Hawkins. El primer pas de deixar de culpar és veure que estem triant culpar.
Hola, soc Josep Soler, soc l'autor de l'últim llibre El llenguatge de l'ànima. Mig en broma puc dir que el cos humà només té un defecte i és que els ulls només miren cap enfora. Si jo tinc un malestar, el més normal és que busqui cap enfora a veure a qui li puc carregar la culpa. Donar la culpa crea una il·lusió de fals poder. És possible que jo em senti poderós quan et faig responsable o culpable algú d'alguna cosa, i en realitat el que estic fent és perdre el meu poder. Som creadors de les nostres circumstàncies. Quan jo em faig responsable de la situació que ha esdevingut, em converteixo en artista creador. Un artista que pinta un quadre no dirà mai que és el culpable del quadre, dirà que és l'autor. Així, de la mateixa manera, quan mirem la nostra vida, en comptes de fer culpables a les persones, a les circumstàncies, a les institucions, de les coses que ens passen, és més interessant donar-nos compte de com creem aquesta realitat, on la millor sortida que trobem és donar-li la culpa a un altre. Vull dir que, en el límit, la realitat, el que percebeixo com realitat, no significa res. Perquè algo en la meva vida signifiqui alguna cosa, jo li tinc que donar un nom. És a dir, apareix una cosa a la meva vida, a mi m'agrada dir l'escenari de la teva vida, i jo l'anomeno, li poso un nom, la percebeixo, l'interpreto. Abans que jo li posi aquest nom no significa res. Vull dir que tinc la capacitat, i ningú altre la té, d'anomenar una cosa que apareix en el meu escenari, la mateixa cosa, com una dificultat o com una oportunitat. I no hi ha ningú que faci això, només jo. Aleshores, quan em dono compte d'això, que jo estic creant aquest moviment cap enfora, donant la responsabilitat o el pes d'algú que ha succeït amb algú a fora, estic perdent el meu poder. així que de nou es tracta de recuperar-lo i donar-me en compte com jo he creat aquesta circumstància. I passo de ser víctima de l'altre, perquè quan faig culpable amb algú d'algú em sento víctima, o em puc sentir víctima, a ser artista creador.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, deixar de culpar els altres. Aprofitem per donar les gràcies als nostres estimats oients. Aquesta setmana s'han donat a conèixer les xifres de l'Estudi General de Mitjans, segons les quals l'Ofici de Viure té el dissabte 63.000 oients, un 30% més que fa un any. Moltíssimes gràcies per la vostra confiança. 63.000 gràcies. Bé, Mercè Conangle, Laura del Caño, benvingudes, ben retrobades.
Gràcies.
Hola, què tal?
Bé, parlem de la culpa. David Hawkins, el psiquiatre que esmentàvem en començar el programa, va dir que Viktor Frankl va triar perdonar els guàrdies de la presó nazi i va veure un regal ocult en la seva experiència en els camps de concentració. D'altres com Frankl van triar no culpar i aquesta opció també està oberta, diu aquest psiquiatre nord-americà, per nosaltres. Hem de ser honestos i adonar-nos que culpem perquè triem culpar. No és una qüestió de bons o dolents, diu aquest psiquiatre, simplement es tracta de responsabilitzar-nos de la nostra pròpia consciència. Però vosaltres què en penseu?
Per a mi seria innecessari si ens belluguéssim en una societat emocionalment i èticament madura. Perquè això, en aquests moments, jo diria que encara no hi som, estem en una transició, i per tant, doncs, el tema de necessitat de cara al tema de culpar o no, doncs, bueno, una societat èticament i emocionalment madura es basaria en una cultura de responsabilitat i estem en una societat que estimula la culpa. Per tant, diguem, la primera programació de moltes persones no és la responsabilitat, sinó això, de sentir-se culpables o de buscar culpables. I té una explicació perquè, d'alguna manera, és una forma de tirar pilotes a fora, és una forma de descarregar-se d'un pes, que per moltes persones responsabilitzar-se és viscut com un pes, i és una forma, doncs, de... És la mateixa fórmula que s'aplica quan algú diu és que tu no em fas feliç. Bueno, si la gent et pot fer o no pot fer feliç, doncs hi haurà gent doncs, que et farà la vida impossible o et farà la vida problemàtica, i per tant tot va fora, és un estil d'atribució extern que es va construint des de petits. I, per tant, jo no sé si és una necessitat o no, però és una tendència o pot ser un hàbit de moltes persones.
Si agafem el diari d'avui, qualsevol diari, trobarem en qualsevol pàgina víctimes i culpables.
Exacte.
Estarà ple el diari de culpables.
A més, vull dir, és una classificació que facilita molt la vida, no? Sí. Però hi havia un conte, no recordo exactament, però la idea sí, d'una mestra que, reflexionant amb la seva classe de nens més aviat petits, doncs sobre el tema dels bons i dels dolents, els va dir als nens, si la gent bona fos blanca i la gent dolenta fos vermella, de quin color seríeu vosaltres? I bueno, la gent anava contestant un color o l'altre i una nena va dir, jo crec que seria de ratlles. I és interessant, no?, de veure doncs, que potser les classificacions doncs, quasi bé sempre pequen d'absolutistes i que dintre de tots potser tots podem trobar un marge d'aquesta tendència. El que passa que, repeteixo, en una societat cap a la que volem anar construint, no?, una societat més madura, hem d'educar per la responsabilitat i això s'ha d'educar. És a dir, no naixem responsables. I si no ho fem, doncs, bueno, el camí més fàcil és buscar algú que aquí encolomar el pes de la culpa. No?
Suposo que la Laura del Caño també és partidària de deixar de culpar els altres.
Sí. Bueno, yo estos días que sabía que iba a venir aquí a hablar de la culpa, he ido mirando cómo estaba esto presente en mi vida, cómo estaba presente en la vida de los que tengo más cerca y cómo estaba presente en la vida de la gente que venía a terapia también, ¿no? Y he visto que estaba muy presente el tema de la culpa, ¿no? Que es un mecanismo cultural, social, y a partir de ahí he hecho una reflexión que es la siguiente. Diferencio una culpa sana y una culpa insana. Entonces, la culpa sana sería aquel mecanismo que funciona como alerta de que estamos traspasando unos límites que estos límites los marca un estatuto social o cultural y que nos está diciendo, nos está avisando de te estás pasando, estás haciendo daño a alguien o te estás haciendo daño a ti mismo, pero normalmente si sientes culpa es porque estás haciendo daño a alguien normalmente, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que podría ser, podríamos hablar de una culpa sana o de una culpa necesaria, ¿no? De sentir culpa o funcional. A partir de aquí, lo que más sucede es que se dé la culpa insana, ¿no? Y la culpa insana es la que reiteradamente o bien y continuadamente o bien culpas a los demás de lo que te pasa a ti. Entonces entramos en lo que decía Mercé, de un victimismo. Los beneficios secundarios de culpar reiteradamente a los demás son que me siento niño, me siento inocente, me siento libre de responsabilidad de tomar mi vida como un adulto y de hacerme cargo de los posibles daños que puedo causar en otras personas, porque eso también es importante, ¿no? Es inherente al ser humano dañar, o sea, el ser humano daña con su conducta. Claro, es importante evitar dañar a los otros o dañarnos a nosotros mismos, pero va inherente en la conducta del ser humano dañar, ¿no? Entonces, hay que hacerse responsable de esto, ¿no? La autoculpa también está muy presente, ¿no? ¿Cómo nos culpamos a nosotros mismos? Detrás de la autoculpa hay un mecanismo de exigencia y de perfeccionismo brutal, que una tiranía interna que nos habla de un ideal del yo, y que poco tiene que ver con lo humano, porque el ser humano, de alguna manera, pues daña, ¿no? Como decía antes. Y luego he visto que tenía, claro, que esta connotación de la culpa, este mecanismo tan automático de la culpa, tenía que ver mucho con la religión y tenía que ver mucho con la educación, ¿no? Entonces, en la religión hay toda una imaginería que está dentro de todos nosotros, consciente o inconsciente, que tiene que ver con el paraíso, el infierno, con los inocentes y los culpables, los buenos y los malos, los pecadores, las penitencias. I esto funcionamos desde aquí.
Clar, quan la Mercè Conant la diu, bé, en aquesta societat que ens agradaria entre tots construir, no? A uns més que altres, no? Sí. En què no hi haguessin ni víctimes ni culpables o no des d'aquesta perspectiva actual, és veritat el que diu la Laura, hi ha un llegat, hi ha un pes molt important de la religió i els nostres pares i avis no han vist amb els ulls sentir-se culpables ni culpar els altres, perquè la religió els deia no passa res, hi ha culpables.
Sí, el que passa que els llegats s'han de revisar i n'hem tingut molts i tots tenim els nostres, tenim llegats familiars molt poderosos, tenim llegats de l'educació o deseducació, ja no sé a vegades com dir-n'hi, i tenim llegats de les religions, com deia la Laura, i dintre de la mateixa educació o, per dir-ho així, religiosa, tenim llegats diferents també, perquè afortunadament també hi ha gent doncs, que ens traslladaven una altra mena de barem, no? Però, arribats a un punt de la nostra vida, són d'aquestes herències que bé, doncs, és igual quina t'hagin traslladat. Ara ja tu ets responsable de si continues carregant el pes d'aquesta herència o has fet un stop a la teva vida i comences a mirar què portes en aquesta motxilla. I llavors dius, bé, m'han dit que al món hi havia bons i dolents, doncs jo et diria, doncs pensem en aquest conte de la nena que deia que potser seríem tots a ratlles. Bé, el pecat, l'infern, el paradís, bé, sí, però jo ara, des de la meva maduresa, des de la vida viscuda, des dels meus aprenentatges, jo ara què penso sobre això? El que passa que a vegades ens quedem amb tot un seguit de programari aquí posat a la ment que ens condiciona molt i que va entrar aquí dintre en determinat moment i, pel que sigui, no ens hem aturat i revisar-lo. I jo penso que és una de les assignatures de la maduresa doncs, fer això, de dir, bé, què està passant a la meva vida? A veure, realment la vida em passa, em fan desgraciats, em fan feliços per la culpa... Mares dient amb les criatures, per la teva culpa la mare s'ha enfadat. Doncs no, nena, tu ets responsable d'autogestionar les teves emocions. Tu t'enfades quan el nen, perquè tens poca competència per gestionar la ira, però digue-t'ho. Comencem a dir les coses pel seu nom, perquè si no, doncs tot es converteix en una mena de, esclar, és que jo vaig néixer amb aquella família que... I jo, bueno, el que diria és això, que sí, és evident que ens han educat, a mi em van educar en una cultura doncs, religiosa, i però jo penso que m'he mirat d'anar quedant amb el que sí que serveix i el que no serveix o el que em distorsiona doncs, és d'aquestes coses que hem d'anar progressivament mirant de com ens en desfem. No?
Avui a l'Ofici de Viure, amb les psicòlogues Laura del Caño i Mercè Conangla, deixar de culpar els altres.
Loom. Marinov. Les persones que busquen motiu per ofendre's sempre en trobaran, però són elles les que tenen un problema.
Moltes gràcies per les vostres aportacions al mur del Facebook de l'Ofici de Viure. Aquesta setmana la Carme diu que els que tendeixen a culpar els altres o les circumstàncies de tot el que els passa s'alliberen de la responsabilitat, però també deixen de tenir un control sobre la seva vida. La Laura: jo penso que culpant els altres ens neguem l'oportunitat de millorar i créixer una mica més. El victimisme ens esclavitza, diu la Laura. La Cristina treballa amb nens i observo, diu, com culpen els altres i ho fan per la por que tenen de ser acusats, sobretot per por a que se'ls acusi d'equivocar-se. I penso, esclar, diu la Cristina Gàmiz, si només se'ls impulsa l'èxit, normal que tinguin por a l'error. Quan comprenem que responsabilitzar-se no és igual a ser dolents i fins i tot és estimulant recórrer nous camins, deixen de culpar fora. Diu la Cristina que està en ello. La Laura hi està d'acord?
Bueno, sí, sí, sobre todo lo que has dicho estoy de acuerdo, pero sobre todo me llama la atención esto de la persona esta que trabaja con los niños, ¿no? Porque, claro, las nuevas generaciones, las escuelas, ¿qué están haciendo con respecto a todo esto, ¿no? ¿Cómo está la educación, ¿no? Merced, que es especialista en esto, lo sabe muy bien también. ¿Cómo está la educación con respecto a los niños? ¿Se les sigue educando en la polaridad de los buenos y los malos? En si eres bueno te premio y si eres malo te castigo. Y hay un déficit de educación en la empatía, que es lo que se necesita en parte para que un niño sienta que está dañando a otro niño, por ejemplo, ¿no? Y que se responsabilice, la educación en la responsabilidad también, que se responsabilice de las consecuencias que tiene ese daño y que puede hacer cosas para repararlo también, ¿no? Que también este es un concepto interesante, me parece, el de reparar el daño, porque en algún lugar ha salido lo del perdón, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Con esto de perdonar cuando se hace daño, sino que más bien creo en la cosa que hay que se puede mirar de reparar, ¿no? Però el tema de la infància i de l'educació encuentro que és importantíssim.
Sí, Cristina deia això, que observa que em culpen els altres per la por que tenen de ser acusats.
O represaliats. O represaliats. Recordo, respecte al que deia la Cristina, una idea força de la Maria Montessori, molt interessant, que deia: amb la vella fórmula del premi del càstig, domestiquem infants però no els eduquem. Perquè és una estratègia totalment conductista, és la mateixa que es fa per aprendre a gossos, que facin coses, i si ho fa bé, caramel o sucre. Clar, realment no podem fer-ho d'una altra manera, després de tants anys. Aquesta és una gran pregunta, jo penso que sí, que ho podem fer de moltes altres maneres, i per tant, doncs, vol dir revisar aquests mètodes, aquestes metodologies, doncs, que són absurdes, arribats a aquest punt ja són absurdes. És a dir, i respecte al que deia la Cristina també sobre el perdó, hi ha una fórmula que també es veu molt a les escoles i que els pares també els empren amb els nens, i jo en aquest sentit tampoc no estaria d'acord amb el concepte perdó, perquè penso que no és perdó el que estan fent, que és que quan es barallen o es peguen o es discuteixen o passen coses al pati, és igual al lloc, doncs l'adult que va allà a solventar el conflicte amb els que s'han barallat els agafa i els diu: va, digueu perdó. I un diu: perdó, perdó. I ni mirant-se ni res de res, no, ja se suposa que han fet un tancament del tema. Res més lluny, perquè nosaltres amb el llibre, com vam escriure amb el Jaume, el Sinànimo de Ofender, que vam dedicar tot un capítol només al perdó i la reconciliació, vèiem que el perdó només verbal és una fórmula de cortesia, com tingui bon dia, però, o com estàs, que esperes que et diguin bé, gràcies, però no esperes que passi res més a partir d'aquí. Hi ha d'haver reflexió. Això, la veritat és que jo sé de llocs i tutors que ho fan, Els que es barallen, se senten a part i els fan escriure de què ha passat, com creu que s'ha sentit l'altra persona quan ell no sé què, i per tant el que estan començant a fer ja és un treball de gestió emocional, que és una mica examen de consciència. Fixa't que té molt a veure amb la religió, és una de les coses que es poden repescar, però s'han de canviar una mica, deien abans, examen de consciència, dolor dels pecats, propòsit d'esmena, dir els pecats al confessor per complir la penitència. I això t'ho dius, llancem-ho a la bessura, revisem. Examen de consciència vol dir autoconeixement. Jo em fico dintre de mi mateix i penso: com has obrat? La teva conducta ha tingut un impacte dolorós amb l'altra persona? Em poso en empatia, reviso, no? Llavors, si veig que ha tingut un impacte negatiu o dolorós, em sap greu, és quan sento el penediment, no? El remordiment. I després, davant d'això, jo dic, doncs, no hi tornaré. Però fixa't que és un procés que no es pot fer en 5 minuts. i després em verbalitzo. I és quan he fet aquests tres primers passos, vaig a l'altre i li dic, mira, he fet això, veig que t'he fet mal, em sap greu, miraré de no tornar-hi. I després, si he fet alguna cosa que s'hagi de reparar, com deia la Cristina, reparem-ho. Però és un procés, no és una paraula, perquè si no, devaluem la paraula i el concepte.
Sí, Laura, alguna cosa afegis sobre el fet de reparar entre adults?
Sí, sí. No, claro, entre adultos, la cosa de perdonar, que esto sucede mucho, por ejemplo, si nos vamos al terreno de las parejas, en el tema de las infidelidades, ¿no? Cuando sucede una infidelidad, hay uno que es el que ha cometido la infidelidad, que es el malo, entre comillas, y el otro es el bueno, porque no ha cometido la infidelidad, que se puede tender a yo te perdono tu infidelidad. Entonces, esto lo que crea es una desigualdad en la relación, ¿no? Porque el que perdona se pone como yo soy el bueno y tú eres el malo. Y el perdonado se queda en deuda con el que le ha perdonado, con el bueno. Entonces, aquí hay todo un... Bueno, no, yo creo que no lleva a un lugar saludable ni igualitario de la relación, ¿no? No se sana. Entonces, ¿qué sería reparar aquí? Bueno, no solo el que daña... ¿cómo puedo reparar según mi creencia de reparación? Sino cómo tú te sentirías reparado con el daño que te he hecho, ¿no? Que es profundizar un poco más, dar un pasito más en la empatía, ¿no? Es decir, no solo me doy cuenta de que te he hecho daño, sino tú qué necesitas para sentirte reparado con el daño que yo te he hecho. Y ahí a lo mejor poder llegar a algo. Y también tomar conciencia de que el daño está hecho. Es decir, el daño no se borra. Se puede reparar, pero la herida está, y con el tiempo se creará una cicatriz, pero quedará la cicatriz. Y eso cambiará la relación, cualitativamente, cambiará la relación. No es, porque a veces en el perdón, el concepto de perdón, está la cosa como que se borra, ¿no? Si te perdono ya aquí no ha pasado nada. Entonces, no, vamos a intentar reparar, vamos a intentar equilibrar, vamos a intentar... que de responsabilidad tenemos ambos en lo que ha sucedido, pero el daño está hecho.
És cert, Mercè Conangle, que en les infidelitats i entre parelles és molt fàcil adjudicar víctimes i culpables.
Sí, però jo recordo una persona coneguda que va viure un tema d'aquests d'infidelitat i em va fer una vegada una reflexió que em vaig quedar amb ella i vaig pensar, ostres, no t'havies mirat d'aquesta manera, el qui és capaç de fer això és fantàstic, perquè ara la Laura parlava de que sempre queda una cicatriu, no? I ella em va dir, jo he viscut això i tal. Diu, per mi la infidelitat va ser com si tingués un gerro de cristall d'aquests de lo més preciós, que és la nostra relació, i que l'altre l'agafés un dia l'estampés contra el terra, diu, i va quedar amb mil bocins, no? Diu, i després, amb tot això doncs, del perdó i bueno, així, de continuar junts, diu, era, jo el que visualitzava era que era com anar agafant els trossets i anar-los embastant i que quedava tot sencer, eh? Tornaves a recuperar la forma, però que quedava totalment esclivellat, no? Diu, però un dia em vaig donar compte que hi havia una solució i era que el que pot acabar, o sigui, el que pot solucionar això és l'amor, diu, perquè la intensitat i el poder de l'amor és tal que pot acabar tornant a fondre i tornant a fer que aquest gerro torni a quedar transparent, no? I això només el que té el poder és la força de l'amor, no? I quan són capaços d'això, la cicatriu aquesta se'n va, no? Però, esclar, és genial, però no és fàcil, o sigui, dius, és fàcil? No és fàcil. Però bé, d'alguna manera... I afegiríem al tema de la infidelitat un altre component, que és que a vegades el teòricament bo, que és el que li han estat infidel, home, a vegades aquesta persona és la que s'autoculpa, eh? Hi ha molts casos que aquesta persona diuen, bueno, potser, clar, m'ha estat infidel perquè doncs, jo no val prou, perquè no li agrado, perquè sóc lleig, perquè doncs, sóc poc atractiva, poc interessant... Llavors, no només ha estat víctima de la infidelitat, per dir-ho així, i se n'ha sentit, sinó que, a més, ell agafa el látigo o ell i es comença a donar doncs, cops, no?, per acabar-ho
de dubar. Avui, a l'Ofici de Viure, deixar de culpar els altres. La Victòria Ramis ens diu al Facebook, mentre hi ha un dit que s'assenyala els altres, n'hi ha tres que assenyalen un mateix. Doncs moltes gràcies per les vostres aportacions al mur del Facebook de l'Ofici de Viure. N'hi ha moltes. Si els oients volen veure-les, són totes molt interessants. Poden veure-ho al Facebook de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
J. Jordi Llimona. Tothom de fora meu no només em concerneix, sinó que em constitueix.
En Jaume Soler i la Mercè Conangle, en el seu llibre Sin ánimo de ofender, diuen: cada vegada que et sentis desgraciat o ofès, tanca els ulls i prova de descobrir d'on ve la desgràcia o l'ofensa. Sempre descobriràs que el teu ego ha xocat contra alguna cosa o algú. Esperaves alguna cosa i no va passar. Esperaves alguna cosa i va passar just el contrari. Esperaves alguna cosa d'algú i no t'ho va donar. Esperaves i esperaves. El teu ego se sent sacsejat, et sents desgraciat, i quan això passa ens proposen en Jaume i la Mercè: simplement observa, intenta descobrir per què. Les causes no se situen fora de tu. La principal causa és dins teu, però tu busques a fora. La causa de tota desgràcia, ofensa, angoixa, decepció, és dins teu. És en el teu ego. Només observa, perquè la comprensió per si sola és la desaparició de l'ego. I moltes vegades d'aquí neix, com ens deia la Mercè, aquest culpar l'altre, no? Seria un bon exercici, abans de culpar algú, fer aquesta...
Bussegem a dintre, sí, del nostre iceberg personal, eh? Anem a aquesta part de dintre on hi ha tots aquests intangibles i observem amb quines emocions estem connectats i mirem on tenim la ferida. Normalment hi ha una ferida en alguna banda, no? I hem de donar-nos permís per observar i per viure aquestes emocions vinculades amb la ferida. Per això el procés emocional vinculat amb tot el tema de l'ofensa o de la culpa no es pot precipitar. No. La persona ha de fer un processament, perquè és... Imaginem l'ofensa o la ferida quan d'alguna manera doncs volem buscar un culpable o ens culpem, és que hi ha una ferida dintre. I com tota ferida de la pell, doncs necessita que mica en mica això vagi creixent i es vagin posant les capes fins que es torna a soldar tot. I llavors doncs no podem precipitar aquests processos. Doncs ens hem de permetre acollir això, saber que el com em posiciono jo davant del que ha passat determinarà l'allargament del pes, no? Perquè la culpa, si jo ho hagués de representar, és una llosa, és un pes que ens aplasta. Ens fixa que es fa servir en castellà l'expressió a peça d'umbrado, que reflecteix el pes d'alguna cosa, no? I ens hem de desprendre de pesos. És que ens hem de desprendre de pesos. Mira, hi ha un conte molt bonic que té a veure amb una llegenda... Em sembla que és hawaiana, que diu: quan un infant neix, quan naixem infants, naixem amb una tassa de llum perfecta. Diu, i amb aquesta llum perfecta els infants nounats, diu, poden tot, diu, tenen tot el potencial del món ficat aquí en aquesta llum. Diu, poden volar amb els ocells i nedar amb els dofins, bueno, i continua el text molt bonic. I llavors diu, però llavors creixem. Diu, i a mesura que anem creixent, la vida, les situacions, les persones, a vegades ens llancen com pedres i nosaltres les anem caçant amb aquesta tassa, que abans estava plena de llum, però mica en mica es van omplint de pedretes, fins que arriba un punt que les pedres acaben ocupant l'espai i sembla que no hi hagi la llum s'apaga. Llavors, a vegades, en determinat moment de la vida, sentim com que aquesta llum interior doncs, ha desaparegut. I la llegenda aquesta diu, però és molt fàcil, diu, perquè quan tu et sents així, l'únic que has de fer és agafar la tassa i girar-la boca avall i permetre que totes les pedres caiguin al terra. Llavors veuràs que la llum brilla perquè mai havia desaparegut, sempre la continuem portant a dintre. I d'alguna manera seria això, no? El pes de la culpa, de les ofenses que anem carregant, a vegades a anys, amb uns ressentiments i amb uns... I tot això és molt insat per nosaltres i potser val més que de tot això ens quedem amb la part de responsabilitat dintre del marge meu de control. Assumeixo aquesta part de responsabilitat que jo veig que és meva, l'altra la deixo estar perquè tampoc no serveix de res carrecejar-la.
Mercè Conangle. Viure ofès amb l'altre dilueix la responsabilitat i es tria el victimisme.
gustaría seguir el hilo que, de lo que venía diciendo Mercé, que me parece precioso, ¿no? Todo esto de la, de, bueno, de la herida y el cuento, ¿no? que has contado. Y parte de la reflexión que he ido haciendo estos días tenía que ver también con que el tema de la culpa tiene mucho que ver con una manera de gestionar el dolor, ¿no? Sobre todo lo he ido viendo en las familias, ¿no? En los sistemas familiares siempre hay, o muchas veces hay chivos expiatorios, gente a la que se culpa, ¿no? De cosas que a veces sí han cometido actos que han dañado, pero bueno, muchas veces se han enquistado en esas víctimas, ¿no? Y entonces, al final, esto es una manera de gestionar algo doloroso, ¿no? Que ha sucedido en la familia. El otro día me encontraba con un señor en la terapia que decía: mi abuela siempre dice, en cada familia existen penitentes. Eso es, en cada familia hay culpables, hay chivos expiatorios sobre los que drenar o sublimar el dolor familiar, ¿no? Entonces, siguiendo el hilo de esto, también creo que el tema de la culpa tiene que ver con buscar causas, ¿no? Como en algún lugar nuestro no podemos sostener la duda y la inseguridad existencial de no saber por qué pasan las cosas. Y los actos dolorosos, y ahora me viene a la cabeza el último accidente de aviación que ha sucedido, ¿no? Con todo lo que se ha hablado después del culpable, ¿no? Del piloto culpable. Y al final, pues esto a las familias en primera instancia les ha calmado, ¿no? Tener una respuesta tan rápida de cuáles eran las causas de que hubiera sucedido este terrible accidente, ¿no? Pero si nos ponemos en otro plano, hay como una dificultad, que también creo que es educable, en un plano más trascendental, ¿no? De aceptar que muchas veces no hay causas, no hay culpables, y simplemente las cosas pasan y las cosas son. Y cómo gestionar el dolor de eso, ¿no? Sin necesidad de culpar.
Mercè?
Sí, continuant amb el que diu la Laura, és que a veces hay una concatenació de causes.
Pot parlar en català, Mercè, si vol.
Ai, sí. És que ja mira, me n'he anat d'un cantó a l'altre.
No,
és que jo som humana, saps?
La Laura fa 8 anys que ve al programa i està en ello.
Està en ello. No, dic que...
És perfeccionisme, això. Perfeccionisme encara que parla amb la intimitat. Endavant, perdó, Mercè.
No, que dic que la Laura ens ha posat l'exemple d'això de l'aviació, que és una cosa terrible, però a vegades amb coses més quotidianes, doncs, per exemple, explicat per alguns pares, doncs, de dir, m'he discutit amb el meu fill, ha agafat la bicicleta i, escolta, el va enganxar un cotxe, per sort se n'han sortit bé, diu, però quan em van dir que estava a l'hospital, el sentiment de culpa, jo vaig pensar, si no li haguessis dit, si no et haguessis discutit, a vegades és allò de dir, si no l'haguessis entretingut, perquè llavors aquell cotxe hagués passat més de... O sigui, que el mecanisme per trobar explicacions lògiques els successos que ens generen patiment, com deia la Laura, poden ser tan recargolades com la nostra ment pugui manifestar-se. Però existeixen perquè la incertesa, el territori de l'incert, la ment ho tolera molt malament perquè li genera una quantitat de patiment tan terrible que prefereix agafar-se amb la primera explicació per agafar amb pinces que troba per allà i mira, almenys hi hem posat ordre amb aquest forat que hi havia aquí a la meva ment d'un trosset que faltava. Perquè el nostre cervell fa això, eh? Quan té un buit, ho omple, a vegades amb distorsions ben distorsionades, no? I això és un mecanisme involuntari, però succeeix. I és terrible això, perquè quan una persona el té desenvolupat, doncs costa molt de que pugui deixar anar aquesta culpa, no? Perquè inclús amb això de l'accident d'aviació, doncs algú que digués, jo el vaig... amb aquest accident d'aviació no, però amb el que va passar a Tunísia, aquella parella catalana que van anar allà, que jo deia, però això té de ser terrible, perquè ara imagina que jo sóc el fill i vaig animar els meus pares. Llavors, el sentiment de si jo no hagués proposat, si aquell dia jo no hagués agafat aquell fulleto, pot ser tan terriblement, això que deia, recargolat, que, ostres, doncs aquí la teràpia o l'ajut amb aquestes persones pot ser realment difícil perquè és una tendència bastant, bastant habitual que tenim, de no suportar la incertesa.
Karsten Brosch. Sentir amargor interfereix en els sistemes hormonals i immunes del cos.
En la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint amb la Laura del Caño i amb la Mercè Conangle sobre deixar de culpar els altres, també ens agradaria enfatitzar algun aspecte que heu tocat, com el deixar de culpar-nos a nosaltres mateixos. En parlava abans la Laura. És molt fàcil directament culpar-nos a nosaltres mateixos i ens fem molt de mal així. Com podem deixar de fer-ho?
Bueno, lo primero de todo, como siempre, es poniendo conciencia y dándote cuenta de que lo estás haciendo, ¿no? De que de alguna manera tienes que sufrir algún perjuicio porque estás haciendo esto de culparte a ti mismo, ¿no? Te está haciendo algún mal, ¿no? Si no, no hay cambio, no hay transformación. Entonces, las consecuencias negativas de la autoculpa pues son de falta de fuerza, ¿no? Falta de poder personal, también una especie de victimismo también, ¿no? De un pobre de mí, yo todo lo hago mal, no sirvo para nada, una bajada de autoestima, una acumulación de rabia, que puede ser o que me la trago y me hago daño a mí mismo o que termino explotando, dañando a los otros y entonces me siento culpable porque daño a los otros y es como una rueda que nunca para, ¿no? Entonces, bueno, poniendo conciencia en todo esto y trabajando con este tirano interno, con esta parte que es de tiranía interna, ¿no? Es decir, bueno, suavizando, ¿no? Creando mucha más compasión, humanizándose más a uno mismo, ¿no? Diciendo, no tienes que cumplir ningún ideal de ti mismo, no tienes que ser ideal, sino que tienes que ser humano, ¿no? Entonces, bajando los niveles de exigencia, ¿no?
¿Tots tenim un tirà interior?
Es bastante común. Es bastante común, es lo que en Gestalt se llaman los deberías, ¿no? La parte del perro de arriba que se llama en Gestalt también, ¿no? Que es el tirano interno que te dice
el super yo,
¿no? El que te dice lo que deberías hacer y no estás haciendo, ¿no? Entonces, ahí es como contrastado con lo que yo quiero y necesito.
I per acabar, la Mercè Conangle voldria emfasitzar que no és el mateix el perdó que la reconciliació.
No, podríem quedar-nos en el perdó, i quedar-nos en el perdó ja és un, si ho fem bé, amb tot el procés que suposa i deixant anar la càrrega aquesta que suposa, doncs, l'ofensa o sentir-nos culpables, doncs, déu-n'hi-do. Però la reconciliació seria un pas més evolucionat. Però, ull, no tothom que perdona té per què reconciliar-se. La reconciliació seria com entre... Hi ha un pont, jo recorro la meitat, l'altre recorre l'altra meitat i ens trobem al mig. I, per tant, hagi passat el que hagi passat en aquesta relació, decidim cadascú continuar d'alguna manera via plegats amb la relació d'amistat, de parella o el que sigui. El perdó pot ser jo em desfaig d'aquesta càrrega independentment del que faci l'altra part, però jo sí, faig el processament, decideixo no quedar-me amb aquest pes, però també decideixo que no em convé continuar la relació amb aquesta persona, perquè considero doncs, que doncs, o m'ha fet mal o que pot ser doncs, una persona doncs, que ja ens hem desviat amb el que són els projectes de vida i he dit, desitjo el millor, que te vaya bonito, però jo continuo pel meu camí i no vull recuperar la relació. I tant una cosa com l'altra és vàlida. El que passa que si s'aconsegueix la reconciliació és com un pas magnífic perquè vol dir que les dues voluntats s'han trobat al mig i d'alguna manera doncs, hi ha possibilitats de continuar una història. Però en tot cas el perdó per si mateix i el perdó unilateral també val.
Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar de la culpa, de deixar de culpar els altres, a la Mercè Conangle. Els oients que vulguin més informació sobre la tasca de la Mercè Conangle la trobaran als seus llibres, sobretot als llibres, per exemple, i també a ecologiaemocional.org i de la Laura del Caño a lauradelcaño.com. Moltíssimes gràcies, senyores.
Moltes
fins ben aviat.
Vostè, senyor.
Sovint ens preguntem a l'Ofici de Viure si els mitjans de comunicació estem millorant o estem empitjorant la societat. Bé, hi ha de tot, no? I per sort a Catalunya tenim grans tresors com són Catalunya Ràdio i TV3. Però sigui el que sigui el que estem fent els mitjans, a l'Ofici de Viure ens proposem posar un gra de sorra, posar una llavor que serveixi per contribuir a millorar el món. si ho estem aconseguint o no, això ho han de dir els nostres oients. Sí que tenim molt present la frase de Gandhi: sigues tu el canvi que vols veure al món.
L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
Un programa sobre conducta humana.
Donar amor i, si pot ser, rebre.
Aquest Sant Jordi el diari Esport t'emocionarà amb el llibre 15 anys amb Messi, a la venda a partir del 23 d'abril. Esport, sempre amb el Barça. Patrocinat per La Caixa.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Tens més de 1.000 articles amb la segona unitat al 50%. Per exemple, en llet.
El litre de llet President sencera, semi o desnatada està a 1,04 euros. Però si te n'emportes dos, la segona unitat et surt a 52 cèntims.
Això és estalviar. A Hipercor i a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
Vols descobrir i saber tot el que Catalunya et proposa?
Sí, però com?
No t'ho perdis.
Ja, però com em puc assabentar de tot?
No t'ho perdis. És el nou servei del Singular.cat amb les millors propostes d'oci i cultura.
No m'ho perdo. El Singular.cat.
No et perdis Sismògraf, el festival que detecta el moviment. Del 24 al 26 d'abril, vine a Olot, al Mercat i la Festa de la Dansa de Catalunya. Els carrers i el Teatre d'Olot s'ompliran amb més de 30 espectacles durant 3 dies. Més informació a sismografolot.cat. Vine a Olot i deixa't sacsejar pel Sismògraf.
Per Sant Jordi, submergeix-te al conte infantil Xango i la cançó de l'Escopinya, que t'ofereix Regió 7. Un conte diferent que inclou el CD amb 8 cançons que fan referència a diferents moments del conte. Els més petits deixaran volar la seva imaginació. A partir del 18 d'abril, al teu quiosc, per només 9,90 euros. Xango i la cançó de l'Escopinya, amb Regió 7.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens corbina nacional, peces de 500 a 1.500 grams, a 8,90 euros al quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Recorda, corbina nacional per 8,90 euros al quilo.
Excursions amb caiac, submarinisme al Montsià o navegar a mar obert. Siguis com siguis, tu fas Experiències Descobrir, la revista per la gent que es mou, amb més de 200 propostes per gaudir de l'estiu. Ja la venda al quiosc i als Bon Preu Esclat.
Vols descobrir i saber tot el que Catalunya et proposa?
Sí, però com?
No t'ho perdis.
Ja, però com em puc assabentar de tot?
No t'ho perdis. És el nou servei del Singular.cat amb les millors propostes d'oci i cultura.
No m'ho perdo. El Singular.cat.
Catalunya Ràdio.
Senyor Poirot, ja sap qui va robar el collar de diamants de la gran duquessa Anastàsia?
Oui, monsieur.
I qui va assassinar la princesa Alexandra?
Oui, és la mateixa persona.
Qui és?
No puc dir-ho encara. L'assassí podria fugir.
Quan ens ho dirà?
Avui.
Avui a les 3 sabrem qui és el criminal?
De cap manera. Avui a les 3 el crim seria no escoltar la TDP.
Avui, a partir de les 3, la TDP del Barça-València a Catalunya Ràdio.
Si ets al Camp Nou, escolta la TDP en temps real al 92.5. La narració del partit és una exclusiva de La Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
Comerços tradicionals, restaurants, botigues online. Amb Caixa Negocis arribem on està el teu negoci. Un gestor especialista et vindrà a veure per ajudar-te personalment amb les millors eines de gestió, finançament i protecció. Ara és el torn del teu negoci. Informa-te'n a caixanegocis.cat. La Caixa.
ICAT.cat recomana.
La veu de Dafir Youssef arriba a Barcelona. L'artista de Tunísia va sonar enllaunat aquesta setmana al programa jazzclub d'ICAT.cat.
Recupera-ho a ICAT.cat.
I d'aquí poques hores, a partir de les 10 del vespre, actua en directe al Teatre Coliseum de Barcelona dins del cicle Round About Midnight. Ve a presentar el seu sisè àlbum, Bird Requiem, del 2013, un treball on continua fusionant el millor jazz amb les arrels musicals del seu país.
ICAT.cat, 24 hores de música i cultura pop.
Cat Ràdio Esports respon.
Aquest cap de setmana el tot gira. Notarem la caloreta de la primavera.
Brindem per la primavera.
Dissabte.
Barça-València i Real Madrid-Màlaga.
La Lliga de Primeres comença a decidir.
Continua l'operació tramuntana per al Girona, que rebrà el Leganés.
El Barça d'handbol persegueix al Palau Blaugrana l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions contra el Zagreb.
El Barça d'hoquei patins pot guanyar la Lliga B. L'Uni Girona juga el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet a Salamanca.
I la Bruixa d'Or Manresa rep el Sevilla en un duel per a la permanència.
Tot això dissabte?
Sí!
I diumenge?
El motor gira a Catalunya Ràdio.
Gran premi de motociclisme de l'Argentina. Gran premi de Bahrain de Fórmula 1.
I a segona divisió, Tenerife Llagostera, Valladolid Sabadell i Numància Barça B.
Tot gira. Dissabtes i diumenges des de la tarda i fins a la nit. 16 hores d'esport en directe amb David Clopés.
Brindem, brindem.
La caloreta de Catalunya Ràdio. Cat Ràdio Esports, sí!
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Sergi Torres, remordiments i ressentiments.
Què n'hem de fer dels remordiments, dels ressentiments del passat? Sergi Torres avui ens en parla. Què tal, Sergi? Ben retrobat.
Gràcies, Gaspar. És molt curiós com sovint emmagatzemem, recordem remordiments i ressentiments. Remordiments d'allò que hauria d'haver fet i no vaig fer, remordiments d'allò que vaig acabar fent i no hauria d'haver fet, i ressentiments, ressentiments d'allò que aquella persona hauria d'haver fet i no va fer, o al contrari. Sense adonar-nos compte de que retenir, sostenir aquells remordiments i aquells ressentiments ens anclen a nosaltres al passat. Curiosament, això no ens permet viure el present, però per alguna raó seguim emmagatzemant aquells ressentiments i aquells remordiments. Què passa allà darrere? Per què fem això? I quan som suficientment honestos, veiem que hi ha una versió dels fets que és la nostra. I creiem en la nostra versió dels fets cegament, sense donar-nos compte de que la nostra manera d'interpretar aquella situació present genera aquell remordiment o aquell ressentiment que m'anclarà durant molt de temps, si no ho allibero, durant molt de temps al passat. Llavors és que quan acumulo molt de passat, ja no puc viure el meu present. Per això és que situacions que no són molt complexes acaben cansant-nos molt o reaccionem sobtadament perquè estem plens de passat, estem plens de ressentiments i de remordiments. Hauríem de convertir-nos en un espai on aquests ressentiments i remordiments flueixen en lloc d'emmagatzemar-se.
Que flueixen vol dir que se'n van o no?
Se'n van, però observa que no se'n van perquè els rebutjo, sinó se'n van perquè els assimilo, perquè els accepto, perquè faig una mirada d'acceptació davant d'allò. I aleshores aquell ressentiment o aquell remordiment es cancela.
La mirada d'acceptació vol dir també la versió de l'altre?
Per exemple, és una visió... L'acceptació sempre ofereix una visió àmplia de la situació. L'acceptació sempre em porta a veure una situació concreta més enllà de com jo la veig, més enllà del meu prisma. I aquest més enllà del meu prisma inclourà tard o d'hora el prisma de l'altre, que també ens porta a una consciència d'unitat amb l'altre. Una espècie de donar-te en compte de que l'altre t'està ajudant en realitat.
Sergi Torres, cada dissabte a l'Ofici de Viure, els oients que vulguin poden fer-se subscriptors d'aquesta secció i l'aniran rebent cada setmana a catradio.cat. Gràcies, Sergi, per tornar aquí a casa teva, a Catalunya Ràdio. Fins dissabte.
Gràcies, Espà.
L'Ofici de Viure.
Soc conscient, he entrat una mica així atropellat,
sí,
eh?
Sí, una mica atabalat.
No, no, però...
Recorda que hi ha un dels propòsits teus en aquest nou any, és prendre menys cafè.
És veritat, sí. Sí. Passa que quan fèiem fa molts anys el programa al vespre, que tu acabaves sempre amb aquella cosa que deies...
Que tinguis una nit plàcida. Que encara es poden recuperar, eh?
Es poden recuperar.
Catradio.cat.
Sí, sí. Doncs, esclar, jo amb aquella placidesa... I ara vas amb una mica més d'estrès, eh? Perquè aquestes hores, doncs, conviden més, no? Una mica...
Sí, com si diguéssim ara amb llenguatge llavinesc, sí? Ara trempes més.
Sí. Sempre esteu igual, eh? No, ell. Jo no dic res. Pobre de mi. Va, sóc conscient que el mail que estic a punt d'escriure, miraré de ser breu, l'heu llegit tantíssimes vegades que ja no té gaire sentit. Però és la diferència entre un correu a qui no poses cara i un que sí, i en aquest cas qui pateix sóc jo i voldria que m'acompanyéssiu amb algunes paraules. 16 anys al costat de la que es pensava, de la que em pensava que era i que seria la dona de la meva vida, amb la qual vam tenir un fill, 12 anys, 1.000 projectes, 1.000 esperances, vaig donar-ho tot
o pràcticament tot per ella, i la veritat és que ella, fins que no va arribar l'altre, també ho va fer per mi. He rumiat moltes vegades que va fallar perquè no va ser prou fort aquell amor que jo em pensava que sí que ho era, i no trobo la resposta. D'això ja fa un any i gairebé mig, i jo l'enyoro i l'estimo com el primer dia. He fet la meva tasca mental, el meu procés, i no jutjo ni la censuro en res. No ha estat fàcil, no pretenc trobar respostes. Ella, i això em fereix, s'ha tancat absolutament respecte a mi, i és com si de la nit al dia hagués passat de ser una persona amorosa a ser una persona estranya i hostil, però voldria que m'acompanyéssiu amb les vostres paraules. Ja només espero això. Gràcies, Agustí, des de Terrassa.
Una forta abraçada, Agustí, Terrassa. viure@catradio.cat. Comences tu, Jordi?
Sí, he tingut la impressió una mica que l'Agustí té la lliçó molt ben apresa, però que no se l'acaba de creure. És a dir, és evident que hem de fer un procés de dol, és evident que ens hem d'autoconscienciar, com diu ell, però també hem d'abocar fora els fantasmes i la mala llet i la mala geia que portem, no? I és probable que ell encara en tinguin. Fa un any i gairebé mig, diu, eh? Per tant, ha passat temps, però no sé si és prou temps, després de 16 anys. Pel que em diu, jo crec que és una persona molt reflexiva, una persona que l'afecten fondament aquestes qüestions. Per tant, també diria, ostres, treu-ho tot fora, no? Volia llegir un poema de l'Àngel Valente, molt curtet, que diu... Dime con qué rotas imágenes ahora recomponer el día venidero, trazar los signos, tender la red al fondo, vislumbrar en lo oscuro el poema o la piedra, el don de lo imposible. El que m'agrada d'aquest poema, com n'hi ha un altre també, recordo, de Vignoli, sobre la fragilitat, és saber construir, saber tornar a recompondre alguna cosa des d'aquesta fragilitat. És a dir, quan assumim que som febles i els altres ens ho demostren, doncs jo crec que també aquesta és una lliçó molt valuosa, no? I per tant, el que li recomanaria a l'Agustí és que des d'aquest coneixement que té, d'una banda, que expulsi tots els fantasmes i que clavi, si cal, un cop de puny damunt la taula, però que l'altre, segurament, doncs això l'ha fet molt més savi, perquè sap que ara és fràgil i que quan comenci una altra relació, si és que n'ha de començar cap altra, allò que la gent en diu refer la vida, que a mi em fa tanta ràbia, perquè el refer sembla que s'hagi de refer al costat d'una persona, doncs sigui una persona més forta, més sòlida, més madura.
Joel Cervera?
Sí, escandalitza pensar que potser sí que és la dona de la teva vida, però tu no ets l'home de la seva vida. I per un altre costat diria que el pitjor que pot fer una persona quan vol recuperar o sent que l'amor li durarà per sempre és mostrar-se massa disponible. És el pitjor que un pot fer per recuperar algú. Per què? Doncs perquè l'altre sap conscientment i inconscientment que sempre estarà allà. Si la teva exdona sap que tu estaràs allà, en qualsevol moment pot tornar. Però si no té aquesta disponibilitat psicològica, tu d'alguna manera no li estàs donant aquesta disponibilitat de fes i després torna, sinó que si tu et sembles... a més, a les dones ens molesta veure homes massa pendents i massa enamorats. O sigui, ens tanquem. Llavors, consellet, no et mostris tan disponible i ves fent la teva feina.
Aquesta frase, Jordi,
això m'ho dic tantes vegades, en Gaspar. Frase... Fa 10 anys, ara ja no, eh?
Però frase de capçalera. Sí, però jo no t'ho deia a tu, en el sentit de com a dona em molesta.
No,
deia...
però... No, això...
És una intuïció, no?
Sí.
O sigui, la pots repetir?
Bueno, que no ens agraden les persones que ens van al darrere. No desperta cap emoció, cap misteri, cap motivació. És que no té cap mena de motivació tornar amb el teu ex, que saps que el pot tenir en qualsevol moment.
Crec, en canvi, si veus que el teu ex fa alguna cosa de cabronet, que passa de tu, que fa una mica de cabronet, això ja...
El pitjor és que estigui amb una molt més guapa que tu.
Ara,
això ja et
rebenta. Ara, amb una brasilera, per exemple, tanga...
Sí. French kiss, l'heu vista?
Bé, us agraeixo molt la vostra sinceritat, eh? Que parleu clar i català.
I tant.
Joel Cervera, moltes gràcies. Gràcies, Jordi Llavina.
A tu.
Els oients també, moltes gràcies. Una forta abraçada.